l'audiovisual.
Us donem la benvinguda a aquest nou audiovisual que, seguint el recorregut d'aquesta temporada al voltant de compositors extraordinaris, però als que no hem dedicat prou atenció, fem monogràfics, que hem titulat Els 35 Magnífics, ja veurem quants seran al final, però com a mínim 35, per celebrar 35 anys de La Finestra Indiscreta, i amb el Diego Monroy també per passar una molt bona estona sentint bona música, que és el que més ens importa, però que a més demostra que en el discutidíssim, a vegades, terreny de la banda sonora, grans compositors també van fer grans bandes sonores, a vegades no especialistes com els que s'hi van dedicar de ple, però que, a més de la seva obra per sala de concerts, van aconseguir demostrar que en el món del cinema també tenien molt i bo per dir. I aquest és el cas d'aquest gran Franz Waxman que ens ocuparà a partir d'aquest moment, que està sonant ja la banda sonora d'una pel·lícula de Jules Dassin del 1950, titulada Night in the City, Noche en la ciudad. Una suite que no ens situa exactament en el territori sonor del que sentireu a partir d'ara en el programa, perquè estarà dominat sobretot per el territori on ell va aconseguir fer innovacions i aportacions extraordinàries en els primers temps del cinema sonor i endavant. Perquè Franz Waxman, que va néixer a Königsüde, és a dir, el que llavors era Alemanya i actualment és a Polònia, va viure del 24 de desembre del 1906, va morir a Los Angeles el 24 de febrer del 67, i pertany a la primera gran generació del sonor que van crear la música del cinema americà, però provenins de Centre-Europa. És a dir, Max Steiner, Erik Wolfgang Korngold, Miklos Rozsa i ell van ser els primers patriarques venint d'això, del territori europeu i de la música neoromàntica amb què va acabar el segle XIX. Ell va ser un músic autodidacta, va treballar per pagar-se els estudis, va ser descobert per Friedrich Holländer, el compositor de Marlene Dietrich, va ser el director musical de L'Àngel Blau, la pel·lícula de Joseph von Sternberg. Era jueu i va emigrar a França i als Estats Units amb l'arribada del nazisme, fugint. I a França va fer aquell Lilion de Fritz Lang, que també fugia del nazisme. Serà el 1974 quan va arribar a Hollywood, va estudiar amb Arnold Schoenberg, que també se n'havia anat del seu país a refugiar-se a Amèrica, on acabaria la seva carrera. Va estar uns anys fent d'arranjadors d'orquestra, director d'orquestra, no fent bandes sonores directament, però al final, l'any 1935, va presentar una obra mestra que va deixar tothom absolutament estupefacte, perquè ja feia només 7 anys que existia el cinema sonor, i encara que Max Steiner ja havia fet King Kong, que va ser la primera gran banda sonora, amb la núvia de Frankenstein, Franz Waxman va aconseguir introduir en el terreny de l'orquestració, sobretot, tota una sèrie d'artefactes musicals, diguem entre cometes, amb tota la simpatia, que van demostrar que el so tenia encara que ser inventat, o gran part del so podia ser reinventat. Doncs amb això és el que començarem, perquè si el primer Doctor Frankenstein, el del 31, només tenia música de Bernhard Count, que gairebé ni sonava, la segona part, la núvia de Frankenstein, que van interpretar també Boris Karloff, Colin Clive i Elsa Lanchester fent el paper de la núvia del monstre, però també de Mary B. Shelley, una escena al començament de la pel·lícula explicant com va ser escrita la història de Frankenstein, un cap de setmana de pluja al llac Lehman, que van compartir Lord Byron, Percy Shelley i, precisament, Mary Shelley, que va ser l'autora del millor conte que es va escriure aquella nit a Suïssa. Amb el maquillatge de Jack Pierce i, això sí, els talls de censura que va imposar la vigilància moral americana, perquè li semblava que la pel·lícula era massa esfereïdora i massa sexy, per entendre'ns, ell va aconseguir, de tota manera, mantenir el seu pedigrí de músic i va aconseguir fer una banda sonora absolutament rodona, que aporta molta ciència-ficció també en el terreny de la música-ficció o de la ciència musical de ficció. Gran sonoritat, pura innovació, gran revolució sonora. Apareixen els leitmotivs en el món de la banda sonora i el neoromanticisme a l'estil de Paul Hindemith. Esteu preparats, doncs, per escoltar a Franz Waxman? Doncs aquí teniu la National Philharmonic Orchestra dirigida per Charles Gerhardt amb una suite que explica com neix el monstre femení.
Per què no puc escriure sobre monstres?
No és estrany que en Murray des de publicar el llibre, el seu públic el trobaria massa xocant.
El publicaran? Em penso.
Doncs crec que hauràs de donar moltes explicacions.
Els editors encara no s'han adonat de la profunda intenció moral del meu llibre. El càstig que li esdevé a un ésser mortal que gosa d'emular a Déu.
Thank you.
I això l'any 1935, quan el cinema sonor només tenia 7 anys d'existència. Es van quedar que no sabien ni on mirar, però era inapel·lable que havia nascut llenguatge musical ja madur, absolutament. D'aquí vindrien després bandes sonores com Huckleberry Finn, Objetivo Birmania, Las Furias, La Mujer Pirata, La Senda de los Elefantes, El Príncipe Valiente, El Héroe Solitario, Peyton Place... De tota mena, Història d'una monja, Cimarrón, Taras Bulba, per citar només les obres mestres absolutes de Franz Waxman, incloses dos que van guanyar l'Oscar, el 51 Sunset Boulevard, El Crepúsculo de los Dioses, i el 52 Un Lugar en el Sol. Però com nosaltres ensenyarem només el cinema fantàstic en totes les seves variants, no seran aquestes les que escoltarem, unes altres. I donarem pas ara a El Extraño Caso del Dr. Jekyll. Estem parlant de la versió menys interessant de totes les adaptacions que s'han fet del llibre de Robert Louis Stevenson, pur Metro-Goldwyn-Mayer. Va dirigir L'home del lloc al vent s'endugué, Victor Fleming, era l'any 41. I va protagonitzar Spencer Tracy, molt mal triat per fer el personatge protagonista. Tot plegat molt inferior al que va aconseguir Rubén Mamoulian amb Friedrich Marc a la versió clàssica d'uns anys abans. No musicalment, clar, perquè aquí el que ens interessa ara és precisament el treball de la música. I mentre us imagineu les imatges de Spencer Tracy o Ingrid Bergman i Lana Turner, que van ser les dues noies de la pel·lícula, el que sí us diré és que, a banda del maquillatge, la banda sonora sí va arribar a la final de l'Oscar en aquest cas. I és una altra mostra, no tan radical, però, clar, anem endavant, el llenguatge musical es va enriquint amb altres aportacions i altres possibilitats, i Franz Waxman, en tot cas, era un músic sempre magnífic, magnífic, potentíssim. I dona gust escoltar-lo, i ara sentireu la suite de la pel·lícula interpretada per la Richard Heyman Symphony Orchestra, dirigida per Richard Heyman.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
I ara Hitchcock, perquè a la vida d'Alfred Hitchcock, el director, hi va haver diversos músics, especialment els anys dedicats a col·laborar Bernard Herrmann i també uns amb Miklos Rozsa, però va existir un període i una sèrie de col·laboracions amb Franz Waxman que no són tan mencionats i que són els que ens dedicarem ara fins a acabar el programa d'avui dedicat a aquest músic extraordinari. Començarem pel final. Hi ha una pel·lícula que es diu La finestra indiscreta, com el programa de ràdio, d'aquí ve el programa de ràdio. Sí, ja sabeu, és aquella pel·lícula de l'any 1954 amb James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter i Raymond Burr. Explicava la història d'un periodista fotògraf que s'ha trencat la cama i es dedica a espiar els veïns, a mirar-los per entretenir-se i començar a elaborar teories sobre un possible assassí. És un pati de veïns, un decorat extraordinari, on hi ha diverses persones a casa seva, com si fos el centre d'una illa de l'Eixample. Miss Torso, Miss Cor Solitari, un compositor que es passa tot el dia tocant el piano per idear temes musicals. I Hitchcock i el nostre amic Franz Waxman van decidir que aquí no calia molta música, que a la sonoritat del pati de veïns, amb els sons diversos que arribaven a tot arreu, necessitava arribar neta a les oïdes dels espectadors. I, per tant, les acotacions musicals són puntualíssimes. I a banda de que, clar, perquè si un pati de veïns algú posa una ràdio, serà una música, clar, i llavors pot sortir el Fancy Free de Bernstein o una cançó de Bing Crosby, que és el que passava a la pel·lícula. Molt original i està bé. Doncs poca feina per Franz Waxman, i senzillament hi va fer un parell d'aportacions la música dels títols de crèdit, que encara no hi ha pati de veïns, i el tema del jukebox, que aquest el va fer ell quan posen un disc en marxa i escolten la música que sona. És un altre Franz Waxman utilitari abans d'entrar en les tres col·laboracions grosses que va fer amb Hitchcock.
Sí. También huelo problemas en este apartamento. Primero se rompe la pierna y segundo, solo mira por la ventana viendo cosas que no debería. Problemas. Thank you.
Franz Waxman, Col, Jazz del Bueno. Està claríssim, eh? Per què no? I, a més, domina diferents territoris. O sigui que xapó al mestre a qui dediquem aquest audiovisual d'avui, que seguirà amb la primera pel·lícula que van fer junts amb Alfred Hitchcock, la primera pel·lícula americana del director, que va ser Rebecca, el film adaptació de la novel·la de Daphne du Maurier l'any 1940, que va produir David O. Selznick. Laurence Olivier era el senyor de Winter, Joan Fontaine no tenia nom, era la senyora de Winter, i Rebecca és morta, i de fet no apareix a la pel·lícula excepte en un retrat pintat, però va donar nom a una Rebecca, una prenda de roba que s'ha fet clàssica. A tot això, allò que es diu una ama de llaves profundament enamorada de Rebecca, que no accepta la recent vinguda Judith Anderson, i George Sanders intentant remenar el bacallà, l'entrepà i també la cubeta per intentar treure profit de tot plegat. Banda sonora increïble, indescriptible, boníssima, que us interpretarà ara la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Charles Gerhardt, que inclou una suite amb el preludi, l'escena després del ball, la senyora d'Ambers, la confessió i el final amb Manderley en flames.
Màxim, què pretendes decirme?
Rebecca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros y nos ha separado. Ella sabía qué ocurriría.
straussià o post-wagnerià claríssim, no, company de generació? Està clar, és la potència creativa, la meravellosa capacitat també d'instrumentació i el valor de les imatges sonores que acompanyen les imatges de la pel·lícula. És un gran músic, és un gran músic. Va ajudar a fer progressar el gènere d'una manera definitiva. Hi ha una altra pel·lícula de Hitchcock, menys coneguda i recordada, de l'any 41, Suspicion, o Sospecha, que van interpretar Cary Grant i Joan Fontaine. Una altra vegada Joan Fontaine en mans de Hitchcock per la RKO. Era una pel·lícula d'apariència menor, però interessantíssima, amb una heredera, una altra vegada, que s'enamora d'un home que tota l'estona la manté en intriga, perquè a vegades el veu com un home enamorat, innocent total, i a vegades el veu com una persona que està buscant el moment de carregar-se la seva dona i emportar-se la pasta, no? I tot en la pel·lícula gira al voltant de la interpretació de Cary Grant, a veure si finalment és o no és la mala persona que moltes estones aparenta. Curiosament, aquesta magnífica interpretació de Cary Grant no va ser la reconeguda per l'Acadèmia, va ser reconeguda la de Joan Fontaine, que hauria hagut de guanyar per Rebecca i no va guanyar, i va guanyar per Sospecha, que està molt bé, però que no és on tocava. I la música de Franz Waxman no va guanyar. No, tampoc és la millor de les bandes sonores de Franz Waxman, però és rara de sentir, i per tant, ja que va arribar fins i tot a la final de l'Oscar, sentim-la amb dos fragments que us interpreten l'Orquestra Ciutat de Praga, dirigida per Paul Bateman, que són el preludi de la pel·lícula i el tema Matí de diumenge. Bé, un moment moderat. Està bé, matí de diumenge. Clar que els matins de diumenge i la felicitat matrimonial a vegades amaguen serps verinoses. Noies i nois, amigues i amics, arribarem al final del programa que hem dedicat a Franz Waxman, avui a l'audiovisual, amb potser la banda sonora més important que va fer per Alfred Hitchcock. Bàsicament i sobretot perquè El procés Paradigm, la pel·lícula del 1947, que explicava la història d'una acusada de matar el marit, Ali Davali, l'advocat embogit per ella, Gregory Peck, la seva dona patidora perquè el pot perdre, en tot, el jutge, clar, Charles Lofton, i el seductor criat, jo sospitaria d'ell, que interpretava Louis Jourdan, va ser un fracàs comercial, la van tallar una hora sencera i és difícil avui dia de valorar-la com es mereix. Però la música de Franz Waxman era tan bona i li agradava tantíssim a ell que la va convertir, finalment, en que avui coneixem com Rapsòdia per a piano i orquestra, de Franz Waxman, del procés Paradigm, que és el que s'interpreta a totes les sales del Consell de Concerts del món i que és triada per molts pianistes com una manifestació de poder i d'expressió. Què és el que sentireu ara? Interpretada per David Buechner amb l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per James Sedaris. Amigues i amics, amb aquest procés Paradigm de Franz Waxman, ens acomiadem fins la setmana que ve.
En otra ocasión quiero que hablemos de usted misma. Pero antes de que conociera al coronel Paradigm.
¿Lo cree necesario?
Sí, es una de las cosas más desagradables en estas situaciones. El fiscal tratará de presentar toda su vida bajo una luz adversa y naturalmente no quiero darle ventajas.
Lo siento por usted, pero mi pasado solamente afectaba a mi marido y a mí. Y mi marido ha muerto.